Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. Amb la prudència que cal prendre les notícies que arriben del Pròxim Orient, on tot pot canviar en hores, sembla que aquesta setmana hi podria haver un alto al foc provisional en l'ofensiva israeliana contra Hamas a la Franja de Gaza. D'una banda, el govern israelià no ha donat l'ordre perquè els seus tancs entrin al centre de la ciutat de Gaza i dona una oportunitat a la diplomàcia. I de l'altra, el ministre d'Afers Estrangers espanyol, des de Jerusalem, pronostica que la treva està a prop. Anirem, doncs, a Jerusalem i també escoltarem la justificació israeliana de l'atac que ha fet des de Barcelona el president de la Cambra de Comerç Espanya-Israel. D'altra banda, l'Audiència Nacional de Madrid investigarà 14 militars salvadorencs per l'assassinat de 6 jesuïtes i 2 dones al novembre de 1989. Aprofitarem per repassar els esdeveniments d'aquell novembre quan un grup de soldats de l'exèrcit del Salvador suposadament van assassinar a sang freda aquells religiosos. Aquí comença...
Mapamundi. Amb la col·laboració de Fundació SIDOP, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Ara passen 4 minuts i mig de 8:45 del vespre. L'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza continua estancada a les portes de la capital, on es registren els enfrontaments més violents entre els soldats hebreus i els milicians palestins. Mentrestant, les 18 jornades de guerra a la Franja ja han provocat 80.000 desplaçats interns. Connectem amb Jerusalem. Jenny Lozano.
Les últimes dades de les Nacions Unides apunten que més de 80.000 palestins de la Franja han abandonat casa seva fugint dels bombardejos, la meitat dels quals són menors. La dificultat més greu és que aquesta gent no pot convertir-se en refugiada perquè totes les fronteres estan segellades i per això els centres de l'ONU s'han convertit en refugis d'emergència on ja s'hi amunteguen prop de 30.000 persones. Però també hi ha famílies que han quedat atrapades enmig del foc creuat entre l'exèrcit i les milícies palestines i evacuar-les es converteix en tota una odissea per les ambulàncies de la mitja lluna roja. Ens ho explicava la portaveu d'aquesta organització a Jerusalem, Nadia Dispi.
Les ambulàncies no poden arribar a alguns sectors perquè s'hi estan produint combats i el que estem intentant fer és recollir les trucades i provar de trucar a les autoritats israelianes per coordinar l'accés a aquestes àrees. A vegades funciona i a vegades no, perquè no hi tenim accés.
La xifra de víctimes palestines ja supera les 950, mentre les milícies palestines segueixen llançant coets contra el sud d'Israel, malgrat els 18 dies d'ofensiva, i avui n'han caigut almenys una desena. Les tropes terrestres s'han endinsat més que mai a la ciutat de Gaza sense acabar de tocar el centre urbà, a l'espera d'una decisió del govern que de moment ha quedat aturada. Fonts pròximes al govern israelià asseguren que el nucli de l'executiu, és a dir, el primer ministre, la titular d'Afers Estrangers i el de Defensa, han decidit ajornar la decisió d'iniciar la fase definitiva de l'ofensiva a l'espera dels resultats de les negociacions impulsades per Egipte. Hamas ha dit que confien que el pla egipci per un alto al foc introdueixi alguns canvis favorables als islamistes, mentre que Israel té previst enviar de nou entre demà i dijous el seu delegat negociador cap al Caire.
Doncs precisament qui arriba demà al Caire, Egipte, és el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, que avui ha rebut el suport unànime del Consell de Seguretat de l'ONU perquè faci aplicar un alto al foc immediat a la Franja de Gaza. Una treva que, per cert, podria ser possible i efectiva els pròxims dies, segons la impressió del ministre d'Afers Estrangers espanyol, Miguel Ángel Moratinos. Avui al matí, el ministre s'ha reunit amb el seu homòleg sirià a Damasc i a la tarda amb la seva homòloga israeliana a Jerusalem. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Jerusalem, Joan Rossinyol.
Hola, bona nit. Moratinos ha traslladat el seu missatge d'optimisme i de confiança tant a la seva homòloga Ciri Lipni com al líder de la dreta Benjamin Netanyahu. El ministre espanyol resumia així les seves impressions després del seu pas per Egipte i sobretot per Síria, país que dona cobertura política a Hamas.
Y por tanto, como les hemos indicado, después de mi paso por Siria, el papel constructivo de Siria me hace sentirme más optimista en el sentido de que todos los actores están involucrados en encontrar esa solución definitiva.
Un dels principals esculls és, sens dubte, ara qui mou fitxa abans. Israel vol garanties que s'aturaran els llançaments de coets Qassam sobre territori israelià i que l'amenaça no es repetirà. En canvi, el ministre sirià d'Estrangers advertia.
Israel ha d'aturar primer l'agressió militar i retirar-se. Òbviament, després, un alto el foc també significa no llançar més míssils cap a Israel.
El ministre Miguel Ángel Moratinos es desplaçarà demà al matí a Egipte per entrevistar-se amb el seu president Hosni Mubarak. Diu que els israelians també estan a punt per quan els cridin les autoritats del Caire. Per cert, que el ministre d'Afers Estrangers espanyol ha arrencat el compromís en ferm d'Israel de garantir amb condicions de seguretat la sortida aquesta mateixa setmana dels espanyols que estan a la Franja de Gaza.
Molt bé, doncs totes les esperances estan dipositades en aquesta trobada que tindrà lloc demà al Caire, Egipte, que seguirem, òbviament, des de Mapamundi. I avui hem escoltat des d'aquí Barcelona la justificació israeliana a aquesta ofensiva de Gaza. N'ha parlat el president de la Cambra de Comerç Espanya-Israel, Jacob Ventura, que també ha estat molt dur contra l'actitud del govern espanyol en aquest conflicte. Ho ha seguit Armínia Massana.
Jacob Ventura ha remarcat que Israel no està en guerra contra els palestins, sinó contra els militants de Hamas, els quals ha acusat d'utilitzar civils com a escuts humans.
Israel protege a los israelíes, mientras que los terroristas de Hamas, no es cierto que Israel tenga refugios y en Gaza no haya refugios. En Gaza hay refugios, porque los dirigentes del grupo terrorista Hamas están escondidos y hacen comunicados de prensa y estos no mueren porque están en refugios bajo los hospitales y están muy bien guardados. Entonces la pregunta es ¿por qué Hamas no utiliza estos refugios para guardar a los niños y a las mujeres?
El president de la Cambra de Comerç Hispano-Israeliana ha insistit en la idea que es tracta d'una guerra de defensa.
Un ejército para defender su país, ¿qué tiene que hacer? El ejército de cualquier país del mundo no puede permitir que haya un solo muerto y tiene la obligación de defender a su país. Israel no está atacando a Gaza. Esto es una guerra de defensa. Israel se está defendiendo de 3 años de lluvia de misiles sobre Israel.
Ventura ha lamentat la participació del PSOE en les últimes manifestacions de protesta contra l'ofensiva de Gaza i l'actitud en general d'una esquerra que diu no ha entès determinats conceptes.
La izquierda española no ha entendido dos cosas. Que Israel necesitaba sobrevivir. Necesitaba ser Goliat para garantizar su existencia. Esto uno. Y otra cosa que no ha entendido la izquierda española, ni los cantantes catalanes o el conseller Saura, es que Israel continúa siendo el pequeño David, no el gran Goliat. Israel sigue estando en peligro. Israel es el único país en el mundo que aún actualmente, en nuestros días, está luchando por sobrevivir.
El president de la Cambra opina que el govern espanyol, tot i l'excel·lent relació amb el món àrab, ha perdut una ocasió única de liderar la mediació per a una resolució del conflicte. Ha acusat l'executiu de Zapatero de ser el més anti-israelià de tota Europa i ha volgut raonar la posició de l'exèrcit israelià, tot fent un paral·lelisme amb el que podria passar a Espanya.
¿Qué haría el ejército español si cayesen 100 misiles diarios en Madrid? Me pregunto cuál sería la respuesta del ejército español. Si los terroristas de la ETA asumiesen el poder en Vitoria, desterrasen al Lendakari y mandasen 100 misiles diarios a Madrid.
Jacob Ventura i els representants d'altres entitats jueves presents en aquesta roda de premsa de Barcelona han posat molt èmfasi a criticar el tractament informatiu dels mitjans espanyols que consideren tendenciós i pro-palestí. I interrogats sobre el fet que no es permeti l'accés als periodistes a Gaza, s'han remès a les autoritats israelianes i a motius de seguretat.
Gràcies, Armínia. Efectivament, Israel prohibeix l'entrada de periodistes occidentals a la Franja de Gaza. Per això guanya interès el testimoni dels eurodiputats que han pogut visitar aquest territori. L'enviada especial a Jerusalem, Eva Blanc, ha conversat amb l'europarlamentari dels Verds, David Hammerstein.
L'entrevista.
Senyor Hammerstein, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè és un dels primers estrangers que han pogut entrar a Gaza d'ençà que Israel va començar aquesta campanya militar. A aquestes alçades de la guerra tothom sap que els periodistes tenim prohibida l'entrada i per això ens interessa molt conèixer les seves impressions. Què s'hi va trobar?
Una situació humanitària desesperada dantesca. Vàrem trobar sobretot nens, nenes, centenars, sobretot en els centres de la ONU, que no tenen res, no hi ha aigua potable, no hi ha llum. Una situació que ens varen trencar el cor.
Vostès, tinc entès que van entrar pel sud, pel pas de Rafah, i en aquesta zona hi ha hagut bombardejos molt intensos per destruir els túnels clandestins de Hamas. Com la van trobar, aquesta part?
Precisament, pues, durant la suposada treva, hi hagué bombardejos, 3 concretament a menys de 500 metres de nosaltres. Allò que me va sobtar molt és que als nens, a nosaltres ens va donar prou de por, i els nens estaven ja acostumats, un fet terrible. I després, abans de les 4 de la tarda, començaven els bombardejos molt forts cap de la ONU, del servei de la ONU, va dir que teníem que sortir, i vàrem sortir a la frontera, i els 15-20 minuts començaven pues, una dotzena d'ambulàncies d'eixir del cap d'Egipte des de la ciutat de Rafah, amb els ferits greus. Volíem haver anat a la ciutat de Gaza, haver visitat els hospitals, però per fer això calia creuar un control israelí i els israelis no donaven permís a la ONU a portar-nos.
O sigui, vostès no van poder veure les condicions dels hospitals?
No. No. Van veure molts edificis enderrocats que s'acumula pel carrer. No n'hi ha cotxes, només n'hi ha burros que tiren carros. Les botigues no tenen res, en les prestatgeries no n'hi ha res. Un context totalment del tercer món d'Àfrica, el que es veu també, tot està molt, molt prou. Vull dir, si bombardegen una estació de policia, al costat n'hi ha cases, o un ajuntament, n'hi ha cases. És impossible destriar un objectiu civil i un objectiu militar.
La gent eren conscients que vostès són eurodiputats i que podrien tenir alguna mena de poder de decisió sobre això, alguna capacitat de pressió?
Sí, jo crec que no pensaven en massa complexitat. Tots volen un altafoc. Jo crec que, en general, en el món àrab, mentre ha pujat la popularitat de Hamas, és possible que ha minvat un poquet dins de Gaza, segons algunes persones que hem parlat, perquè pensen que, òbviament, els objectius dels israelis no se va assolir. L'objectiu d'aturar els coets i llançats d'Israel és impossible.
Senyor Hammerstein, moltes gràcies per compartir les seves impressions amb els oients de Catalunya Informació.
Gràcies a vostè.
Les notícies en un minut.
Ara en punt 3:15 del vespre, la repassem amb Eugènia Riera. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs a aquesta hora hi ha problemes altre cop a les rodalies de Renfe. Una avaria entre les estacions de Plaça Catalunya i Sants, a Barcelona, afecta aquesta hora les línies de Vic, Manresa i Mataró, on hi ha retards de mitjana d'uns 30 minuts. A banda, també encara hi ha restriccions a la línia 4 entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet pel descarrilament d'un tren aquest migdia a Vacarisses. En aquest sentit, Adif acaba d'informar que el servei es restablirà en principi demà al matí a les 10. En clau econòmica, el vicepresident espanyol Pedro Solbes ha admès avui que aquest any el dèficit públic creixerà per sobre del 3%, que és el límit que fixa la Unió Europea. I el govern català ha derogat el decret de sequera a totes les comarques. Això vol dir que hi ha normalitat a totes les conques. Amb tot es manté el ritme d'inversions i també la filosofia d'estalvi de les reserves hídriques. I ara un apunt del temps. Aquesta nit el cel estarà una mica més tapat, però només s'esperen algunes nevades febles al Pirineu, per sobre dels 800 metres. Demà hi haurà més clarianes.
I ara el trànsit amb David Ubach. Bona nit, David.
Hola, bona nit. Doncs des de fa una estona que s'imposa la tranquil·litat ja al conjunt de la xarxa viària catalana i el més remarcable a hores d'ara és que a Barcelona ciutat, l'extrem nord de la Gran Via, segueix una mica carregat de sortida fins al que és l'enllaç amb l'autopista del Maresme i a banda doncs compta també amb els bancs de boira presents a l'autovia 2 al seu pas per Cervera. Així doncs ho deixem aquí fins a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia. Cada dia.
2+1, el nou espai d'entrevistes de Catalunya Informació. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, conversa a fons amb un convidat. 2+1, actualitat i personalitat a Catalunya Informació.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Continuem el repàs de l'actualitat internacional. Les conseqüències de les guerres per la població civil són duradores. Prenguem el cas de la Segona Guerra Mundial, per exemple. L'impacte dels milers de projectils que les tropes aliades van llançar sobre Alemanya es nota més de 60 anys després del final del conflicte. Ho repassem en un reportatge d'Oriol Serra i el muntatge musical de Júlia Aparicio.
És la veu dels bombers advertint que s'ha trobat una bomba. Missatges com aquests s'escolten pràcticament a diari en algun poble o ciutat de la República Federal d'Alemanya. El motiu és la detecció d'una bomba sense esclatar, habitualment originària de la Segona Guerra Mundial. Tot i que han passat més de 60 anys d'ençà del final d'aquella guerra, Alemanya no aconsegueix escapar de l'ombra allargada de l'època més fosca de la seva història. No n'escapa per qüestions morals irrefutables, però tampoc n'escapa perquè les bombes que mai van arribar a esclatar continuen sembrades arreu del país.
Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie sterben, damit Deutschland lebe.
Sobre l'Alemanya del Tercer Reich hi van ploure 2 milions de tones de bombes llançades en els milers de raids aèris de britànics i nord-americans.
Després de tants anys, ens tornem a recordar del que va passar.
Els laments d'aquesta àvia alemanya són els mateixos de molts alemanys que creuen estar revivint un malson del passat cada vegada que es detecta una bomba. Fa poques setmanes es disparava l'alarma a Bengen, un poble de 500 habitants a la comarca d'Arweiler, a l'estat federat del Rin Palatinat. Erich Krupp, cap dels bombers de Bengen, descrivia així l'evacuació del poble.
Primer, aquest matí, hem fet quedar els nens a l'escola i al jardí d'infància per evitar que fossin al carrer. Després, hem hagut d'evacuar el poble sencer perquè hi ha perill en un radi de 500 metres.
L'escena es repeteix cada dia en algun indret del país. De vegades es tracta de falses alarmes, com la més recent a Friedrichshafen, a tocar del llac Constança, on durant la construcció dels fonaments d'un futur edifici es va localitzar el cràter provocat per una bomba que finalment no es va localitzar. Ha estat la tercera amenaça de bomba a Friedrichshafen els darrers mesos. El cas, però, és que cada any es troben més de 2.000 tones de bombes arreu d'Alemanya i la sensibilitat es dispara allà on se sap que hi van haver fàbriques d'armament de l'exèrcit nazi que van ser objectiu dels bombardejos dels aliats. D'ençà de la reunificació del país, l'any 1990, la recerca de bombes i d'altres tipus d'explosius i munició sense esclatar s'ha intensificat als territoris que van pertànyer a la República Democràtica d'Alemanya, especialment a Berlín i a l'estat federat de Brandenburg, que envolta la capital, on de les 400.000 hectàrees contaminades de bombes només se n'han pogut netejar 12.000. Només entre 1991 i 2007, a Brandenburg, s'hi han trobat més de 10.000 tones de bombes, granades i mines. Les tasques de desactivació o detonació controlada han costat 260 milions d'euros. Estem parlant de més de 600 tones de bombes en un territori equivalent al de Catalunya. Les presses per reconstruir el país van fer que no hi hagués temps per localitzar els explosius que no havien detonat. Per si això fos poc, a l'antiga Alemanya comunista s'hi va sumar la munició soviètica escampada per zones d'ús militar. No va ser fins ben entrats als 90 que els serveis d'informació dels Estats Units i la Gran Bretanya van començar a facilitar les coordenades dels bombardejos. Les evacuacions de cases, hospitals, escoles, residències, barris o pobles i el tancament de carreteres o vies de tren són el llegat d'uns bombardejos massius que van deixar el país infestat de bombes, moltes de les quals estaven concebudes per detonar amb un retard que podia oscil·lar entre les 2 hores i els 4 dies. D'aquesta manera s'aconseguia ampliar el mal, perquè les bombes esclataven quan els raids ja s'havien acabat i la gent havia sortit dels refugis antiaeris. Els experts asseguren que caldran 20 anys més abans que s'aconsegueixi descontaminar completament el país de bombes sense detonar.
Mapamundi.
9 minuts i seran les 9 del vespre. L'Audiència Nacional de Madrid s'ha declarat competent per investigar un grup de 14 militars salvadorencs arran de l'assassinat de 6 jesuïtes i 2 dones el novembre de 1989. 5 dels sacerdots eren espanyols, entre ells el rector de la Universitat Centroamericana, Ignacio Ellacuria. Més informació des de Madrid, Albert Calatrava.
Hola, bona nit. El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, instruirà la causa per la possible comissió d'un delicte d'assassinats terroristes, basant-se en el principi de justícia universal. El magistrat admet la querella presentada el novembre passat per l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya, que també sol·licitava investigar la possible responsabilitat penal del llavors president del Salvador, Alfredo Cristiani, una petició que el jutge ha rebutjat perquè sosté que no hi ha base indiciària suficient per actuar contra l'expresident del país. La justícia del Salvador ja va investigar l'assassinat dels 6 jesuïtes i de les 2 dones, però va arxivar el cas i, a més, els 14 militars presumptament implicats es van veure afavorits per una llei d'amnistia. De fet, l'Audiència Nacional reclama també a les autoritats del Salvador que enviïn el testimoni de 2 exfiscals i de 2 advocats assignats inicialment al cas i que, segons la querella, van ser obligats a minimitzar l'interrogatori als 14 militars imputats.
L'actual president del Salvador, Elías Sacas, ha dit que aquesta reobertura del cas no ajuda en res a la democràcia. Nosaltres, però, ens aturem a El Salvador, perquè la matinada del 16 de novembre del 1989, un grup de soldats de l'exèrcit salvadorenc va suposadament assassinar a la Universitat Centroamericana de San Salvador, Luca, 6 jesuïtes i 2 dones. Els jesuïtes havien denunciat durament la violació dels drets humans per part de l'exèrcit. Anna Cortades.
Ah!
El novembre de 1989, la guerrilla de l'FMLN havia llançat a Sant Salvador l'ofensiva més important dels 10 anys de guerra. Hi havia desenes de morts i la certesa del govern i de l'exèrcit que era gairebé impossible guanyar la guerra per via militar. En aquest context, un grup de desconeguts va entrar una matinada a la casa on dormien els 6 jesuïtes al campus de Lucca. La cuinera i la seva filla de 16 anys s'havien quedat a dormir perquè amb l'ofensiva era impossible arribar a casa. Tots 8 van morir pels trets disparats a sang freda. El llavors president del país, Alfredo Cristiani, en culpava elements descontrolats.
Creemos que estos son grupos o mentes que quieren entorpecer el proceso democrático y en particular el proceso de paz.
Però ja en aquell moment, els jesuïtes en van culpar l'exèrcit.
No atribuimos la responsabilidad del hecho al ejército como institución, sino que los datos apuntan hacia elementos de la Fuerza Armada. Si estaban controlados o descontrolados, eso es algo que tiene que investigar.
El 1991 van ser condemnats a 30 anys de presó un coronel i un tinent. Dos anys després van quedar en llibertat gràcies a l'amnistia decretada arran dels acords de pau. Fa 9 anys, els jesuïtes van demanar a la Fiscalia salvadorenca la reobertura del cas i que fossin jutjats Alfredo Cristiani i 6 militars més per l'autoria intel·lectual del crim, però un tribunal va arxivar el cas.
Tornem al present i deixem El Salvador i anem als Estats Units perquè la secretària d'Estat electa, Hillary Clinton, ha propugnat una combinació de diplomàcia i defensa per obrir una nova etapa en les relacions entre el seu país i la resta del món, després de les tensions generades durant els 8 anys d'administració Bush. Clinton ha fet la seva proposta davant del Comitè de Relacions Exteriors del Senat, que ha de confirmar-la en el nou càrrec. Maria Alba Gilabert.
La senadora per Nova York s'ha referit al conflicte del Pròxim Orient, dient que el govern del seu país s'ha d'ocupar de les necessitats d'Israel en matèria de seguretat, però que també ha de tenir en compte la situació del poble palestí.
We cannot give up on peace.
No podem renunciar a la pau. El president electe i jo entenem i simpatitzem profundament amb el desig d'Israel de defensar-se en les condicions actuals i de lliurar-se dels coets de Hamas. Al mateix temps, també pensem en el tràgic cost humanitari del conflicte al Pròxim Orient i del patiment dels civils palestins i israelians.
També ha defensat una política exterior que desafiï l'Iran de manera eficaç perquè posi fi al seu programa d'armes nuclears i deixi de donar suport al terrorisme. Finalment, ha considerat que els Estats Units han de treballar amb els països emergents davant la crisi econòmica i assumir un paper de lideratge en la lluita contra el canvi climàtic.
I anem ara a la Xina, perquè el govern d'aquest país ha tancat gairebé un centenar de pàgines web en només 3 dies, al·legant que no respecten la llei. Anem a Pequín, Nando Zenoguera.
El govern xinès ha defensat el control que exerceix sobre internet després que ha tancat més de 90 pàgines web en 3 dies que, segons les autoritats, tenen continguts pornogràfics i vulgars. Aquesta tasca ha afectat cercadors i portals com ara Google, Baidu o MSN. L'actuació de Pequín s'afegeix però al bloqueig d'altres webs com ara Amnistia Internacional. L'organització no governamental creu que la Xina s'està protegint davant la commemoració d'aniversaris sensibles que tindran lloc enguany, com ara els 20 anys de la matança de Tiananmen o els 50 de l'exili del Dalai Lama. La portaveu de la diplomàtica la xinesa, Zhang Yu, ho ha negat i ha assegurat que el govern es limita a aplicar la llei.
No podem permetre que cap pàgina web defensi il·legalitats, com ara sectes o activitats criminals. Nosaltres administrem internet segons la llei, però mantenim una actitud oberta.
Ja en creu que una mostra de l'actitud oberta del govern és que la Xina és el país amb més internautes del món i és que, segons les últimes dades, el nombre d'usuaris s'ha incrementat un 40% durant l'any passat i ha assolit gairebé els 300 milions. La xarxa s'ha convertit en l'únic vehicle que els xinesos tenen per expressar la seva disconformitat amb el govern. Per això el control de Pequín es ferri, bloquejant pàgines partidàries de l'anomenada Carta 08, una petició firmada per activistes que reclamen una reforma política il·legal. Un dels firmants, Liu Xiaopo, es troba detingut a casa seva.
Repassem ara altres notícies en format breu. El gas rus encara no arriba a Europa mentre Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament.
Segons Moscou, l'aixeta ja està oberta i el problema és la xarxa de distribució ucraïnesa. Per la seva banda, Kiev assegura que és la companyia russa la que els envia el gas amb poca pressió i per un conducte equivocat. Mentrestant, els observadors europeus han constatat que pels gasoductes sota vigilància no hi passa ni una molècula de gas. S'han resolt ja els seus problemes d'accés a les sales de control.
Les tropes d'Etiòpia abandonen diverses bases a Somàlia.
Els soldats etíops van arribar al país
país el 2006 per expulsar la milícia integrista dels tribunals islàmics amb el suport de l'ONU i la Unió Africana.
Mapa Mundi està a punt d'acabar. Sapiguem ara què passarà a partir de les 9 del vespre amb el programa d'entrevistes 2+1. Victòria Vilaplana, bona nit.
Hola, bona nit, Quim. Doncs avui el 2+1, segon dia, recordeu, ja estem en antena. Entrevistem l'Albert Riba, que és el president d'Ateus de Catalunya. Com bé sabeu, des d'ahir es va iniciar una campanya a alguns autobusos de línies de Barcelona, concretament dient que probablement Déu no existeix i que disfruta. Doncs bé, intentarem treure l'aigua clara d'aquesta qüestió.
Molt bé, t'escoltarem. Gràcies. Bona nit.
Bona nit, Quim.
La contraportada.
A vegades als mitjans de comunicació fixem l'atenció en certs aspectes de l'actualitat i n'oblidem d'altres. Un cas paradigmàtic és la República Democràtica del Congo. Les notícies que ens arriben d'allà mereixerien més atenció informativa. De fet, a finals de l'any passat en vàrem parlar i els últims dies l'hem deixada de banda. Volem acabar el programa d'avui amb una referència a aquesta castigada àrea del planeta. Des del setembre passat, 537 persones han estat massacrades i 408 més segrestades, la majoria nens. Sembla que per fer-los servir com esclaus sexuals i soldats. Són dades de les Nacions Unides que responsabilitzen de la matança els rebels ugandesos de l'exèrcit de resistència del Senyor. Com acostuma a passar en aquests casos, l'ONU es mostra inquieta per la situació humanitària. Diuen que unes 104.000 persones han estat forçades a fugir de casa pels atacs continuats contra la població civil. El cap de l'ONU a la zona diu que la guerra tot just acaba de començar. Ens comprometem a seguir-ho. Gràcies per escoltar-nos, bona nit i fins demà.